Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Molt bona nit, benvinguts a Temps de diàleg, el nou programa de Ràdio Estel que s'emetrà tots els dies de dilluns a divendres a les 10 de la nit. Avui comencem parlant del GETER, el grup de treball estable de religions. Però abans comencem amb una mica de vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions. Culte, cristianisme, prové del llatí cultus, que té cultura. Designa una part de les observàncies religioses o un ofici dominical en el protestantisme. El culte és un temps que els protestants viuen en comunitat on es canta, es prega, es llegeix la Bíblia i es predica sobre diferents aspectes de l'Antic Testament i el Nou Testament. Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Pocs mesos abans de la celebració a Barcelona del Parlament de les Religions, a la primavera del 2004, alguns membres de les religions més representatives a Catalunya prengueren consciència que la responsabilitat principal de les relacions interreligioses la tenien les mateixes religions. Es tractava de crear un nou paradigma de religió en el diàleg interreligiós. La particularitat del GETER, el grup de treball estable de religions, és l'estai format per representants oficials nomenats per les mateixes religions. Les religions que en formen part són les mateixes que el govern espanyol ha considerat de notable arrelament. I a més, tenen signats acords amb l'estat espanyol. Es tracta de jueus, protestants, musulmans, catòlics i ortodoxes. Doncs bé, encetem avui una tertúlia amb tres representants del grup de treball estable de religions. Comencem amb el Guillem Correa. Bon dia.
Hola. Molt bona nit. Estem contents d'estar aquí, eh? Això va bé. Comencem bé.
Gràcies, Guillem. Guillem és representant de l'Església Protestant i actual president del GETER. En segon lloc tenim el pare Joan, membre de la comunitat ortodoxa. Benvingut, pare Joan.
Bona nit i ben trobats.
I per últim tenim el Jorge Burgman, representant de la comunitat jueva.
Bona nit, molt trobat.
Ben trobat. Doncs bé, hola a tots, gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Volia començar amb una primera pregunta. Ja, com sou tots membres d'aquesta entitat com és el GETER, fa poc més de 10 anys que va encetar aquesta iniciativa. Com valoreu aquests 10 anys d'aquest projecte que es va començar a finals del 2004, com és el GETER?
Doncs el valorem molt positivament, com pot ser, no pot ser d'una altra manera, veritat. És un caminar plegats que ens ha permès diverses realitats, diversos descobriments. En primer lloc, construir plegats una amistat. Escolta, després de més de 10 anys, som bons amics, tenim una molt bona relació personal. I aquí ens podríem quedar? No, no, no. Això és un molt bon principi per anar molt més lluny. El GETER té una gran preocupació, que és el de treballar l'espai públic perquè la llibertat religiosa sigui una realitat en el nostre país. Però no només ens preocupem d'allò que podríem dir què són les preocupacions de les confessions, sinó també ens preocupem del que denominem el dolor a la ciutat. És a dir, allò que preocupa els nostres conciutadans i conciutadanes també és la nostra preocupació. I des del GETER treballem també plegats no només en defensa de la llibertat religiosa, sinó també en defensa de tota preocupació de la nostra societat, perquè el que nosaltres pretenem des del GETER és construir en harmonia, i aquests més de 10 anys de treballar plegats, de caminar plegats, són una experiència d'excel·lent harmonia entre les diverses confessions d'aquí, de casa nostra.
Jorge?
Exactamente tal cual, como dice el germà Guillems, el GETER representa lo que siempre fue el espíritu pleno de las religiones y que muchas veces en la historia se divorció por sus malos representantes. Mm. El GETER rescata lo que debe ser la religión para el universo, servir, dar amor y construir un mundo mejor que el actual.
Para Joan.
Del punt de vista de l'Església Ortodoxa, la valoració que en fem és fortament positiva. Primer, pel fet del retrobament. Segon, perquè aquest retrobament ha comportat el conèixer més l'un als altres les diferents comunitats que integren el GETER. Això ha portat a descobrir valors comuns i el fet de poder dissenyar tasques que han treballat o que han servit per la interacció, diguéssim, amb l'entorn, tant amb el que és, podríem dir, doncs, la societat civil i al mateix temps també amb l'autoritat civil i com a addendum amb la religiosa, no? Aquest fet comporta que l'actualitat del GETER ha sigut doncs, l'assaig de compliment d'aquestes tasques, però també això ha comportat el fet de descobrir possibles tasques de futur que poden ser, ens podem encomanar a nosaltres mateixos i diríem de que això comporta cada dia, ho constatem davant de la societat civil i davant de l'autoritat competent, de que les religions, el fet religiós, no és un punt, diguéssim, de destorb en l'ordre civil, en l'ordre ciutadà, sinó que, contràriament, cada dia està més clar que el fet religiós, el fet de la fe inserit en la vida civil d'un país, d'una ciutat, és un element fortament coadjuvant a el que podríem dir a la cohesió social.
Em podríeu explicar una mica com s'estructura internament el que és l'entitat com el GETER?
Doncs el GETER, que sorgeix d'aquesta necessitat de dir hem de donar un pas més amb el nostre caminar plegats, doncs tenim una manera de treballar molt interessant, que és de que mensualment nosaltres ens apleguem. I no ens apleguem per debatre temes teològics, tu què opines d'això, tu què opines d'allò, per debatre, fer un debat entre nosaltres sobre totes aquestes qüestions, sinó que ens apleguem per aprofundir en el que dèiem abans, veritat? Per aprofundir en quin és el nostre pla de treball, quina és la nostra proposta d'actuació i, com a conseqüència d'aquesta reflexió, que fixa-t'hi, nosaltres en el GETER no votem les coses, les consensuem. Mm. I si no hi ha consens, no avancem. Vull dir, acordem què és el que hem de fer entre tots, i respectem la sensibilitat de totes les confessions i a partir d'aquí prenem una decisió. I a partir d'aquestes decisions, doncs, funcionem amb activitats, lògicament, i després, doncs, el primer cercle és el grup de treball estable de les religions, el segon cercle és el Consell Interreligiós, que estan totes les altres confessions, excepte una, i després ens apleguem també amb tot un seguit de manera de funcionar, que és per serveis. Per exemple, treballem plegats a les presons. Per exemple, doncs, treballem plegats amb religions per la pau a Llatinoamèrica o al mateix temps fem el mateix, perdó, a nivell europeu. De tal manera que hi ha activitats puntuals, que hi ha activitats transversals, que hi ha grups de treball que treballen en el si de diverses realitats, com pot ser els centres penitenciaris, i tots amb el mateix propòsit, aprendre a caminar plegats, perquè plegats ho fem millor que cadascú pel seu cantó.
Per què creieu que el GETER és important dintre de la societat catalana, en definitiva? Per què és important el diàleg interreligiós actualment?
Perquè precisament Catalunya és un país que té un modelo de convivencia. El GETER tiene un modelo de convivencia interreligiosa singular y único. Han venido de otros países, de Francia, de Bélgica, para ver este modelo de convivencia. La misma Madrid, las autoridades de Madrid nos han visitado y se han sorprendido. Nos han dicho, ustedes han trascendido el diálogo en la hermandad de convivencia. Y esto es porque las comunidades religiosas viven esa esencia religiosa que es estar al servicio del prójimo. Aquí tanto el Ayuntamiento, la Generalitat, el Parlamento, nosotros trabajamos en conjunto para la convivencia. Por eso se puede decir que Cataluña es un país que no tiene xenofobia. Tendrá, como cualquier otro país, sus problemas de violencia, sus problemas sociales a resolver. Pero hay un espíritu de convivencia de larga trayectoria.
Para Joan.
Jo penso que el fet d'afermar-nos al llarg de la història d'existència del GTR com un vector de cohesió social i el fet de ser reconeguts cada vegada més com aquest vector de cohesió social, doncs comporta un paradigma totalment diferent del que es visquia anys enrere, sobretot el temps de postguerra. És a dir, el treball a Junts ens ha fet descobrir que, malgrat que entre nosaltres poden haver diferències pròpies en relació amb l'essència de cada confessionalitat, però com a vectors de cohesió social hem descobert que hi ha elements comuns. I tal com ve de dir el pastor Guillem, això fa que el centrar la tasca sobre els elements comuns ha comportat el fet de permetre aquest treball sense les traves que a vegades s'esdevenien en els assajos anteriors en el qual es barrejaven elements comuns amb elements no comuns. Jo penso que aquest ha sigut un desideràtum important que ha permès la fluïdesa del treball del GTR.
I quines sinergies penseu que poden tenir en comú les religions a les quals cadascun representeu? Sí, Jorge.
Lo que tenemos en común son nuestros textos sagrados, que todos dicen estas verdades. Lo que tenemos en común es realmente este espíritu en que se basa en una frase que nos aúna a todo, se puede decir a toda la humanidad, que es ama a tu prójimo, estima a tu prójimo como a ti misma. Hay una plegaria que decimos día a día y que es la esperanza. Decimos siempre fins dama. ¿Qué quiere decir? Que creemos es un dama. Si no, diríamos fins d'avui. Y ese dama es el que queremos construir todos juntos en este espíritu. Decía antes Guillem que nos unimos por el consenso. Y siempre es así. Una vez que un integrante del GTR no tenía una opinión no tenía una opinión diferente. I coincidió que todos teníamos esa misma opinión diferente.
Fins i tot amb la diferència estem d'acord, no?
Claro,
fins i tot amb la diferència estem d'acord, no? Que es tracta moltes vegades no només de donar-nos en què estem d'acord en tot allò que ens és comú, sinó també amb la discrepància, és a dir, amb aquesta posició que moltes vegades tenim com a societat, com a, davant de la nostra societat, dir, no, amb això no estem d'acord. I, per exemple, no estem d'acord amb la violència. I, per exemple, no estem d'acord amb el terrorisme. I, per exemple, no estem d'acord amb tot aquest seguit de situacions que ha passat a la nostra societat, no? Aquest entorn que hi ha, tot això que ha passat a París, no n'estem d'acord, no, Joan? Exactament. És així o no? Vull dir, és una situació tremendament cruel el que ha passat a París.
Digui, pare Joan.
I nosaltres estem aquí per afirmar que no n'estem d'acord, sinó com homes i dones de bé, nosaltres estem aquí per dir no hi estem d'acord.
I estem solo con el cor.
Exacte, i el cor per endavant.
Sí. És evident que no hi estem d'acord i és evident que tots estem implicats per treballar perquè coses com aquestes no es repeteixin. I jo penso que això, potser contestant a la pregunta de les sinergies, penso que el fet de... És a dir, com a sinergies, jo penso que no tenim que posar límit en base a que el conèixer-nos més i el donar-nos hospitalitat ha fet perdre ostensiblement malfiances, diguéssim, històriques. Això vol dir que possiblement a les sinergies actuals s'hi podran afegir sinergies de futur fonamentades precisament en la base que estem construint. I, per tant, quan parlem de sinergies, per la meva part, no renunciaríem a res sempre que tot això es faci, diguéssim, doncs, de mica en mica, amb la mesura que aquí pugui haver-hi una digestió per part de tots. Mm.
Bé, doncs, ara passem a presentar-vos una peça musical que s'anomena Senzill, de l'autora Beth, i també amb un petit lèxic de vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg, amb Juan Pablo Torrents. Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa les religions. Qibla, Islam, prové del verb akbala, un verb reflexiu que vol dir arribar a un lloc o dirigir-se. Qibla és la direcció final a una destinació. Ens dirigim a la Meca, un lloc històric de l'Islam, i el mateix és el centre de gravetat de tots els cors dels creients. Pels musulmans, aquell lloc els acull i alhora se'ls dirigeix. A més, és una ordre corànica emesa al profeta Mohammed. Els musulmans van acabar per dirigir les seves oracions, peregrinació i el moment del sacrifici dels animals. Temps de diàleg. Un espai del GTR, grup de treball estable de les religions.
Bé, seguim aquí al Temps de diàleg amb el Guillem Correa, amb el pare Joan García i el Jorge Portman. Seguim parlant sobre diàleg interreligiós. Bé, seguíem amb les preguntes que us estava fent abans. Volia seguir amb una altra qüestió. Quines activitats destacaríeu com a capdals de les quals el GTR ha portat a terme en aquesta dècada? Si en voleu parlar de tres o dues, així com més destacades.
Vinga, cadascú de nosaltres en parla d'una, no? Jo parlo la del Parlament, per exemple.
Vinga, Guillem.
Som-hi.
Endavant.
Vinga, és absolutament importantíssim que el Parlament, que és la casa de tots, s'ha obert perquè cada any, la Setmana de l'Harmonia, que no és nostra, que ve des de molt lluny, des de la ONU, ve des de la UNESCO, hi ha aquest plantejament de dir hem de treballar perquè el que ja és una realitat entre nosaltres es faci visible. I es faci visible on? A la casa de tots, que és el Parlament. I allà les diverses confessions. Ens apleguem per explicar als parlamentaris, per explicar als agents socials, per explicar fins i tot als dirigents de les nostres pròpies confessions, que, escolta, això del GTR i això del diàleg interreligiós no és que ho tinguem ja guanyat i tothom sàpiga ni què és el GTR ni què és el diàleg interreligiós, sinó que ho hem de construir cada dia entre tots, ho hem de difondre, ho hem d'explicar, i un cop a l'any, allà, en el Parlament, ens trobem per explicar que les confessions a casa nostra vivim amb harmonia. Al tanto, és una harmonia que hem de seguir treballant, que la tenim, però si no la cuidem, se'ns escaparà de les mans. Aquesta és una de les activitats. Vinga, qui explica l'altra?
Vinga, Joan? Jorge.
Un tema molt positiu que hi ha en Catalunya és los colegios. Los colegios realizan una tarea aquí en Catalunya que es ejemplo para otros colegios. Por ejemplo, ellos en su programa de religión, en lugar de estudiar quizás lo que se llama el dogma o la doctrina, visitan centros de culto. Ajá. Entonces los colegios van a sinagogas, a mezquitas, a iglesias, a centros budistas, y viven de manera directa lo que es la religiosidad en Cataluña. Ciudadanos que profesan una religión libremente. Y entonces hay un debate, hay una ceremonia, hay una liturgia, y la espiritualidad está en los jóvenes, a tal punto que siendo ellos quizás de origen de otras religiones, conviven espiritualmente en el centro de culto que sea.
Es
hermoso eso. Me ha tocado vivir cómo los jóvenes empiezan a preguntar y conviven, y siendo ellos de otras religiones. Bueno. Chicos de las escuelas pías, que son escuelas católicas, me han dicho, gracias por hacerme revivir la fe. Y las propias escuelas pías nos han invitado a nosotros a que demos cómo enseñar el judaísmo, cómo enseñar el cristianismo, cómo enseñar el islam. Todo esto es una pedagogía en acción, y esto va a formar que las juventudes, cuando sean ya adultos, sea una sociedad de mejor convivencia y de mayor justicia. ¿No es bonito?
Sí.
Mira, venga, te añadiré algo más.
Venga, Jorge.
Tú sabes que había un pequeño cuento sufí, que te lo cuento muy rápidamente, los sufís son los místicos, y estaban reunidos un sufí, un cristiano y un judío en la montaña.
Uy, ¿qué explicarás, Jorge?
Sí.
A ver.
Estaban meditando, Jorge, sus sueños espirituales. Y de repente se dieron cuenta que a lo largo de los meses se quedaron sin alimentos. Solo quedaba un pequeño turrón, un pequeño alimento en la nevera. Y entre los tres dijeron, ¿y quién lo comerá? Y como eran espirituales, dijeron, soñemos. Y aquel que tiene el sueño más bonito será acreedor de esa comida. De noche van a dormir, sueñan, y al día siguiente, al yuevo le dicen, ¿qué soñaste? Soñé el momento que Moisés, se acerca hacia mí y veo el momento de la entrega de los 10 mandamientos, la Torá. ¿No es algo revelador? ¡Oh, qué bonito! pero el cristiano dice, mira, hermano, yo también soñé que venía Mosé, pero también venía Jesús, y me mostraba el momento de su nacimiento. ¿No es trascendente? Pues la verdad, ya son dos momentos trascendentes. Y le preguntan al sufí, dice, ¿y tú qué soñaste? Y yo soñé que se me acercaba el profeta, la paz sea con él, y me dijo, mira, tus hermanos se han ido de viaje, ve a la nevera y come el turrón.
Muy práctico.
Para Muy Joan. Práctico. A veure, què ens pot explicar?
Clar que sí.
Jo, ja, criteri meu, una de les fites de que el Jeter ha pogut col·laborar, coincideixo en part amb el pastor Guillem, que són, és l'apropament a les institucions, i després d'una manera molt especial, jo penso que ha sigut una tasca molt ben feta i que hem tret, diguéssim, referències pel futur, l'acció internacional del Jeter, és a dir, Paraguai, Panamà i Mèxic, on el Jeter hi ha estat present com a coorganitzador de les trobades iberoamericanes per la pau, per les Religions for Peace, ha servit per veure que aquesta tasca que el Jeter havia encetat aquí a Barcelona, d'una certa manera, aquests països sud-americans, centro-sud-americans, hi ha l'esperit de la mateixa necessitat i que han volgut demanar-nos, preguntar-nos què fèiem nosaltres aquí en l'estat espanyol i concretament en Catalunya per veure si nosaltres podíem ser un model a copiar en aquests països per les interrelacions, diguéssim, entre les diferents confessions presents en aquests països. I jo crec que l'experiència ha sigut molt bona.
Molt bona, molt bona.
I, per altra banda, creieu que actualment, aquí a Catalunya, personalment, cadascun de vosaltres, penseu que pot haver-hi o està havent alguna desavinença entre els col·lectius religiosos actualment?
Home, la constatació que nosaltres tenim és exactament la contrària. Crec que, com dèiem abans, si abans cadascú des del seu racó ja vivia amb harmonia amb la resta, des d'aquest camí que estem fent pagats, és així o no, per Joan? És així sí, sí, o no, Jorge? És així vinga, o no? Vinga,
les pròpies comunitats religioses.
Clar.
Vamos a Santa Coloma, las donas musulmanas nos invitan a dar una conferencia. Vamos a otras comunidades como, por ejemplo, Badalona. Las iglesias evangélicas nos piden también. La iglesia ortodoxa, que nos visitamos mutuamente. La sinagoga. Hay un clima de convivencia.
Y de colaboración institucional.
Institucional, que es de vivir plenamente la fe al servicio de la sociedad. Porque las personas tienen fe. El tema es que al estar tantas veces divididos o politizados, empiezan las dudas. Pero aquí es como cuando tú nombras a Vicente Ferrer, o a la Madre Teresa, o a Martin Luther King. Se te ilumina el rostro, y eso queremos rescatar. Lo que hicieron aquellos religiosos por la sociedad, que es lo que debemos hacer nosotros. Mancomunar la espiritualitat religiosa en els hàbits socials diaris.
I això és molt important, perquè si són capaços de construir no només un discurs, que és important, nosaltres el discurs el tenim, és important. Ara el que és important és que el discurs arribi, i d'aquí la importància del programa que estem tenint avui, no? I que a partir d'avui tindrem cada dia, perquè el discurs ha de ser un discurs compartit, s'ha de socialitzar el discurs, i després del discurs, lògicament, això s'ha de concretar amb la quotidianitat. I aquesta quotidianitat ens ha de permetre construir una convivència amb harmonia, des del respecte, perquè cadascú de nosaltres volem creure el que creiem, cadascú de nosaltres volem caminar amb les sandàlies que volem caminar i que caminem, però des del respecte entendre, com ja estem entenent, de que és entre tots que podem fer-ho millor, perquè en realitat el que volem és que aquest país, que és nostre, Catalunya, doncs hi hagi aquesta cohesió social. Aquesta cohesió social, no, Joan?
Jo penso que, a part d'aquesta que nosaltres tenim el nostre guió, no tenim que oblidar per això de que, diguéssim, la presència de confessions majoritàries en el país històricament fa que, curiosament, després parlo pels ortodoxes, després de 50 anys d'existència i implantació a la ciutat, concretament a Barcelona, encara jo em trobo amb gent que queda parada de l'existència d'ortodoxes a Barcelona, no? Aleshores, jo penso que
és el desconeixement, clar. Hi ha un gran desconeixement.
Aquest punt de desconeixement i de dir, doncs jo pensava que més enllà, diguéssim, dels Pirineus no existia res, no?
Clar.
I això és una descoberta, perquè hi ha hagut, perquè el país és cert que després del període, sobretot el període franquista, va raure tancat a totes aquestes coses. I penso que ara, en aquest moment, i també gràcies, i pensem que si tinguéssim l'ajut dels mitjans de comunicació i els mèdies d'això, aniria una mica més...
Creus que falta més implicació?
Difundir...
Clar. Sortiríem de l'anonimat.
Difondre d'un monocolor, perquè no... És a dir, 5 minuts a la setmana o un quart d'hora al mes o mitja hora cada mig any, diguéssim...
No és suficient, oi? No, sembla que no, oi?
No és de rebut.
Sembla que no.
Sembla que no, oi?
Por eso agradecemos mucho a Radio Estel, porque esta comunicación, que esta comunicación va a llegar
es
a las personas y saber que...
I sortir de l'anonimat, fer-nos visibles.
En el Consell Interreligiós tenemos Bahá'í, budistas, Brahma Kumaris, pueblos gitanos, sikhs, hinduistas, todos los ciudadanos que libremente ejercen en Cataluña una religión en por, como decíamos, de la cohesión social.
Correcte.
Hi ha hagut moments aquí a Catalunya, concretament en el temps de la presidència del president Montilla i altres anteriors, de que, curiosament, degut a la immigració massiva tant de, diguéssim, de gent procedent del Magreb com de gent venint dels països de l'est, diguéssim, vàrem ser cridats a ajudar o a veure com podíem ajudar davant d'aquest fenomen que es feia nou pels polítics, tot i que se'ls havia, que 20 anys enrere se'ls havia avisat de que això estava a punt de passar. Vull dir de que diguéssim, la sinergia per part, el vector de sinergia per part de les religions vers la societat és palès i que penso que hi hauria per part de les institucions tindre en compte i valorar més que el treball comú, la sinergia amb el respecte comú, etcètera, pot ajudar molt aquesta cohesió. És a dir, pot ajudar a transformar aquesta societat que ara està en evolució amb tot allò que els polítics volen, que és estabilitat. No?
I nosaltres també, no només ells.
Nosaltres volem estabilitat, però normalment nosaltres treballem amb mitjans, vull dir, paupèrrims, i necessitem l'ajuda per part, per exemple, de la part dels mitjans de comunicació, és palès que realment n'estem mancats.
Guillem, volia fer una pregunta més concreta, en el sentit de que encara, bueno, sent president del GTR com ets a dia d'avui, el passat mes de maig vas recollir en nom de l'entitat del GTR la Creu de Sant Jordi. Tots tres, com valoreu aquest reconeixement institucional i com han reaccionat les administracions i les institucions davant d'aquest fet tan significatiu?
Home, valorem molt positivament, no? El fet de que, no sé si ja ho hem dit, però si ja ho han dit, val la pena tornar-ho a repetir. El GTR és un fet singular que es dona a Catalunya, no es dona a cap altre lloc de l'estat espanyol, no es dona a cap altre lloc de tota l'Europa, perquè és des de la iniciativa de les confessions religioses que hem endegat aquest grup, i nosaltres som representatius de, no només allò, la jerarquia, no, des de la base de la jerarquia, totes i cadascuna de les nostres confessions estan aquí mitjançant aquests representants. I això posem en valor que el govern de la Generalitat ho ha tingut en compte, ho ha explicat, i ha tingut la valentia de dir, escolteu, aquesta gent del GTR mereix rebre la Creu de Sant Jordi. I ho ha explicat i nosaltres ho valorem, ho posem en valor i reconeixem la valentia de la Generalitat de fer-ho, perquè, diguem-li, aquesta tasca tan intangible com és el diàleg interreligiós, a vegades és difícil de concretar, no us sembla? Escolta, això, com que ho concretes? No, ho concretem amb activitats, ho concretem amb actituds i ho concretem amb programes. I això s'ha vist. Aleshores, aquesta Creu de Sant Jordi crec que mereix, per la nostra part, tot l'apreci i el reconeixement. I això obre portes, sí, obre portes, perquè quan es, com deia el pare Joan, no? quan la nostra realitat es fa visible, perquè aquí tenim un problema d'invisibilitat, tenim un problema d'invisibilitat, no? Generalment, la majoria de nosaltres som bona gent, no trenquem un plat, vull dir, no trenquem res i així hem de seguir, no? Doncs, i aleshores això no és notícia, i això no és notícia, no? Aleshores, això és molt bo quan hi ha aquest reconeixement.
Ara passem a explicar-vos una petita biografia, com és la biografia del Martin Luther King, i amb una peça musical del grup Manà, Bendita Toulouse.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Martin Luther King, líder protestant afroamericà. Martin Luther King va néixer a Atlanta el 15 de gener del 1929 i, a més de ser un famós líder de la comunitat protestant, va ser un activista en pro dels drets dels negres, per la qual cosa va ser premiat amb el Premi Nobel de la Pau del 1964. Fou un dels principals líders del moviment afroamericà pels drets civils dels anys 60 i morí assassinat el 4 d'abril del 1968 a l'edat de 39 anys. Martin va ser educat en un doble ambient, el religiós i el de la lluita contra la discriminació d'ètnies. Com a anècdota, es diu que als 5 anys ja el van fer fora del col·legi per rebel·lar-se contra el tutor. Havent-ne complet 7, un erudit els fa una xerrada sobre Gandhi, que potser és la base de la seva ideologia quan sigui gran. El 1948, amb només 19 anys, ja és llicenciat en Sociologia. Així, doncs, comença a estudiar al Seminari de Teologia a Chester, Pensilvània, on el 8 de maig del 1951 aconsegueix la llicenciatura en Teologia. Abans d'acabar els estudis, accedeix a ser copastor de la mateixa església que el seu pare, l'Ebenezer Baptist Church d'Atlanta. L'any 1953 es casa amb Coretta Scott, amb qui va tenir 4 fills, Yolanda, Martin Luther, Dexter i Bernice. El juny de 1955 aconsegueix el doctorat en Teologia Sistemàtica. Aquest mateix any comença la segona i més important causa de la seva vida, que és la lluita contra el racisme als Estats Units, la discriminació per ètnies i la segregació. Fins al 1962 visitarà diversos líders polítics amb l'objectiu de propagar les seves idees en pro dels drets dels afroamericans, seguint el precepte de la no violència. El 1957 visitarà Ghana en la commemoració per la independència, on coneix el primer ministre Kwame Nkrumah, i el mateix any s'entrevista amb el vicepresident Nixon. King, a banda d'aquestes entrevistes amb polítics, va passar a la càrrega iniciant tot un seguit de discursos i altres accions de protesta des d'una postura pacífica, però no per això amb manca de beligerància, la qual cosa el duria a tenir problemes amb les autoritats racistes i els seguidors de les tesis de l'apartheid. El 28 d'agost del 1963, el pol del conflicte es va traslladar a Washington, en una marxa per les llibertats en el treball en ple Memorial Lincoln a Washington, on aproximadament es van congregar uns 200.000 manifestants i amb el suport de tots els líders de les organitzacions pels drets civils, a més de grups religiosos i organitzacions de treballadors, serà el clímax de King, en què pronunciarà el famós discurs «I have a dream», «Jo tinc un somni», un dels discursos més famosos de tot el segle XX. El fort impacte de la mobilització i del discurs per les llibertats dels afroamericans i els negres en general arribarà a la Casa Blanca i tindrà com a conseqüència la immediata entrevista, tot just després de la manifestació, amb el president John Fitzgerald Kennedy i el vicepresident en aquell moment, Lyndon B. Johnson. El seu últim acte públic va ser al Mason Temple de Memphis, on pronuncià el cèlebre i celebradíssim discurs «I've been to the mountain top», «He arribat al cim de la muntanya». Potser un títol ideal que indica que hauria tingut temps de realitzar-se com a persona abans del seu brutal assassinat. Aquest va ser el seu últim discurs, ja que el dia següent moria d'un tret quan estava a la balconada del Lorraine Motel de Memphis. Temps de diàleg. Un espai del GTR, grup de treball estable de les religions.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Oh, 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 oh. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban, dicen que me ignoraban, y de repente sostienes la mirada. Taram, diri, taram, diri, diri. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino.
Temps de diàleg. Temps entre religions.
Encetem aquest tercer bloc del programa. Seguim amb el Guillem, amb el Jorge i amb el pare Joan. Bé, us volia preguntar com veieu d'aquí 10 anys al Jeter. Els reptes de futur de l'entitat.
Doncs segurament podríem somiar, no? Podríem somiar. I un dels nostres somnis seria de que el Jeter tingués que desaparèixer perquè ja no calgués. Ja no calgués.
Ai, jo pensava lo mismo.
Tu pensaves el mateix, eh? Veritat.
De veritat.
Poguéssim desaparèixer, perquè...
para que los problemas ya estarían solucionados.
Exacte, no? I tant de bo, tant de bo, no? Però mentrestant no passi, què et sembla? Mentrestant no passi, una de les molt bones coses...
Más que sueños ahora hay pesadillas.
Exacte, hi ha malsons, no? I un dels grans objectius del GETER és de que el diàleg interreligiós el volem baixar a les nostres comunitats de base, sí, sí. Que això no sigui només d'uns quants que, per molts que siguem, mai som suficients, sinó que això baixi a les totes i cadascuna de les nostres comunitats. I podríem dir, oh, quin gran objectiu, ja hem arribat fins allà. No. Això és que també baixi als barris.
Exacte.
Baixi a les comunitats, no us sembla? Baixi als barris, i des de les comunitats i des dels barris, diguem-li, aquesta experiència de quotidianitat. Com era allò de Toledo, us en recordeu? Com era allò de Toledo? Que eren les tres confessions religioses que Alfons X el Savi, no? Que resulta que eren els jueus, que eren els musulmans, que eren els cristians, i tots ho recordem com aquell gran paradigma d'allò que deien les Espanyes, allò que deien les Espanyes, tots vivíem com? Amb harmonia, amb bona entesa, amb bona relació. Clar que hi havia dificultats d'itinerància, naturalment, la vida és dificultat, no? Però des d'aquesta voluntat de que si sabem i aprenem a dialogar i aquest aprenentatge som capaços de socialitzar-lo, això arribarà a totes les nostres comunitats, qualsevol que aquestes siguin, i també als nostres barris. I aleshores, potser sí que no farà falta... I a què ens dedicarem? Què us sembla? No! Seguirem tenint feina,
Però també el que m'heu comentat tots tres és que falta una major implicació de les mitjans de comunicació.
Clar, d'aquí l'encert d'aquest programa.
¿Sabes por qué?
Vinga.
Porque la paz no es noticia.
Clar.
La morbosidad de la bomba causa más efecto escatológico, pero la armonía y la paz, tú ten en cuenta que todos nosotros lo hacemos esto de fe, somos voluntarios en esto, dedicamos por fuera de nuestro tiempo este servicio que nos sale
voluntariamente, del cor,
de ganas de hacerlo, como respirar, como caminar, y esto no es noticia, pero yo creo que poco a poco lo será, porque en este espíritu estamos. Mira, el padre Boutam, que es un padre capuchino, me enseñaba a mí, él como católico, yo como yuevo. Él me decía, mira Jordi, basta ya de Antiguo Testamento y Nuevo. Testamento 1, Testamento 2, todos son textos sagrados, ¿verdad? También los bajáis, ¿sabes lo que dicen? Dicen que las religiones son todas flores, distintos colores, distintos aromas, pero todos habitan un mismo jardín. Si en algún momento falta una flor, se nota.
Claro.
Es decir, todos somos parte de un mismo. En definitiva, el mundo fue creado para esto, para que el ser humano comparta y lo mejore. Y en este camino estamos. Si seguimos el camino de la construcción o el camino de la Torre de Babel, que es la confusión actual.
I això té a veure molt amb les nostres decisions. És a dir, hem de ser molt conscients de que hem decidit anar en aquesta direcció. Podríem haver fet una altra elecció, haguéssim pogut prendre un altre camí, però el camí que hem decidit fer cadascú des de la coherència de la nostra fe. Nosaltres, com a comunitat protestant, ho tenim molt clar. La pluralitat és una realitat entre nosaltres. Quan parles de protestantisme, parles de pluralitat. Pues aquesta pluralitat, que és una veritat entre nosaltres, també ha de ser una pluralitat i una realitat entre les diverses confessions. Amb l'Església Ortodoxa, per exemple...
El paradigma actual de la gent tindrà que evolucionar necessàriament, i l'entelèquia final seria de que no fóssim necessaris de ser-hi.
Correcte.
Però per això hi tenen que passar dues coses molt concretes. Una és que les comunitats confessionals, per maduresa pròpia, perdin les actituds de mecanisme de defensa i es tanquin en si mateixes. Segurament per manca de maduresa pròpia, però també perquè l'entorn no establert les sinergies que li han permet l'inseriment com de ciutadania plena, per dir-ho així, o plenitud. I això fa de que el treball jo el veig llarg, perquè el treball és doble, és propi, però també de fer-se una mica de colzes dintre de la societat.
L'espai de ciutadania. Som ciutadans. Moltes vegades el que obliden les nostres autoritats és que com a ciutadans tenim drets I un d'aquests drets de ciutadania és el dret a la nostra espiritualitat. Uh-huh. I també el dret a que en l'espai públic també hi hagi espais d'espiritualitat. Aquesta trampa que ens hem posat a nosaltres mateixos, no, no, tot això de l'espiritualitat és per la privacitat. No, no, és des de la privacitat que també tenim dret a l'espai públic. I això a nosaltres ens agrada recordar que som ciutadans d'aquesta ciutat, d'aquest país, i el dret de ciutadania ens dona drets d'espiritualitat, que altres compartiran o no,
no, no.
Però els que el tinguem, tenim el dret de ciutadania, el dret d'espiritualitat.
Per gent que hem viscut o que hem viscut o que vivim encara la realitat religiosa, per exemple, a Suïssa, a França o a Bèlgica mateix, a Luxemburg, quan ens tanquem altra vegada dintre de les fronteres del nostre país, veiem que hi ha mancances bastant evidents, no?
Clar, quan les compareu amb Europa, bàsicament, doncs, trobem que, a més, una cosa a vegades és el discurs oficial, no? El que trobem, no?, que moltes vegades expliquen un discurs oficial, que està molt bé, amb el qual estem absolutament d'acord, però després, quan ho baixem a la realitat d'això, el que tu comentaves, la importància de tenir espai a l'espai mediàtic. Mm-hmm. I allò que deia el Jorge, que la pau, la notícia, no és notícia, no? La pau no és notícia, no? El conflicte és notícia, no? Però també hem de ser capaços d'explicar que amb la pau també hi ha notícia.
Mira, jo he nascut en Argentí, però la comunitat jueva, la comunitat israelita de Barcelona, la CIP, va complir 100 anys.
Fixa-t'hi.
És tota una generació que ha nascut aquí, que parla el català, y todos los veïns, y esto es lo que quería recalcar, los vecinos se sienten orgullosos de tener una sinagoga. Claro. Ellos son los vecinos, que son de otras religiones, nos saludan, vienen, comparten, miran nuestros festivos,
armonía.
Visitan la sinagoga, me dicen, armonía. Ah, te hemos escuchado en la radio, ah, qué bonito, están preocupados también por lo que sucede, son partes, eso es lo que queremos, que ellos sientan que la sinagoga sea parte del barrio. Dos calles arriba de nuestra sinagoga está la iglesia donde está el padre Jubain, que hace un trabajo en Cáritas de pastoral social maravilloso. Uh-huh. Y estamos hermanados con él, porque todos somos parte de la ciudad.
Correcto.
Y esto lo ve el barrio, y lo ve tan bonito, ¿no? Que en este camino estamos.
I en aquest espai de col·laboració ciutadana, això que fer visible la nostra col·laboració, que hi és, que hi és. El que és important és que arribi, perquè el que hi és i no arriba no existeix. I aquest és el gran esforç que hem de fer d'explicar la realitat que ja hi és. I fins i tot no només explicar-la, sinó talvolta millorar-la. I per això estem aprenent de com millorar les nostres actuacions, cadascú la seva i les que podem fer plegats.
Exactament.
Doncs bé, arribem al final del programa. Gràcies per venir a tots tres, per a Joan, al Jorge, al Guillem.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I fins aquí el temps de diàleg d'avui, el programa de Ràdio Estel, on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya. Un programa que compta amb la direcció i l'assessorament del GETER, el grup de treball estable de les religions. Ens acomiadem amb la darrera paraula del vocabulari interreligiós d'avui i amb una nova peça musical. Bona nit i fins al proper programa.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Trimurti. Hinduisme. Significa triple forma, fixada. Tríada divina de l'hinduisme constituïda pels déus Brahma, Vishnu i Shiva, que simbolitzen respectivament els principis de creació, de conservació i de destrucció. Sol representar-se amb un cos de tres caps. El central és Brahma, la de la dreta és Vishnu i la de l'esquerra és Shiva.